L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Benvinguts a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra i Villar. Avui dijous, en dia 12 de gener, destacarem... La cooperativa de l'Aldea convoca una reunió d'afectats per a divendres amb la presència de Divina Alzinet. Esquerra Republicana de Catalunya presentarà esmenes als pressupostos del govern per incloure mesures de reactivació econòmica a l'Ebre. L'alcalde d'Ascó retreu al govern la manca de suport a la candidatura del municipi per acollir el cementiri nuclear. Els matins de TV3 margina els convidats de les Terres de l'Ebre. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. La directora de l'Institut Català de Crèdit Agrari, Divina Alzinet, participarà en la reunió que la Junta Rectora de la Cooperativa Agrícola de l'Aldea ha convocat per aquest divendres al vespre. En aquesta reunió s'explicarà als afectats pel bloqueig dels comptes de la secció de crèdit de l'entitat com es desenvoluparà el procés de recuperació dels seus estalvis, així com el pla de viabilitat per garantir l'activitat de la societat. L'acte, que tindrà lloc a les 7 de la tarda al pavelló poliesportiu, era una reivindicació insistent dels titulars dels 1.200 comptes afectats des que es va produir el bloqueig total dels estalvis el passat 1 de desembre. Des del passat dia 23, una part dels titulars del miler de comptes a la vista van poder començar a recuperar parcialment els seus estalvis, la totalitat, en el cas de comptes fins a 1.000 euros, i aquesta quantitat més la meitat restant per als superiors, i ho feien a través d'una transferència a un nou compte de la Caixa després de que la cooperativa mobilitzés actius financers i vengués crèdits i hipoteques a altres seccions de crèdit. Això, però, no ha calmat els ànims entre molts afectats que encara no han pogut accedir als diners, empreses o casos de titulars múltiples, així com els dels 195 comptes a termini que sumen 4,29 milions d'euros dels 5,65 en total immobilitzats. Precisament, un grup d'aquests afectats, a través de l'Ajuntament de l'Aldea, ha reclamat a Alzinet que presenti un calendari de recuperació dels diners en motiu de la reunió d'aquest divendres.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La Federació d'Esquerra Republicana de Catalunya a les Terres de l'Ebre va valorar ahir dimecres el projecte de pressupostos del govern que preveu una inversió de 79 milions i mig al territori. Els republicans van anunciar que presentaran esmenes als comptes per reconduir les partides pressupostàries i incloure propostes de reactivació econòmica amb obra pública per reduir l'atur i mesures de suport a la creació d'ocupació. El president d'Esquerra a l'Ebre, Gervasi Aspa, va denunciar que aquests pressupostos demostren que Convergència i Unió ha abandonat definitivament les Terres de l'Ebre. Gervasi Aspa.
El que és més dolent és que un podem estar més o menys d'acord amb les retallades, però estar més o menys d'acord en com se fan les coses, o queda clar que no hem d'estirar més el braç que la mànega, però damunt d'això, damunt de tot el que s'està fent, que això s'ha fet tothom, no hi ha cap proposta, ni una ni mitja, de reactivació econòmica. Hi ha molt poqueta, que diria que poquíssima obra pública, ni per reduir l'atur, ni tampoc mesures que afavorisquen, d'alguna manera, uns plans de suport a les empreses i les indústries del territori. Jo crec que, després d'un any, diguéssim, d'una manera més contemplativa, però a partir d'un any jo crec que un govern ha de tenir un full de ruta clar, ha de tenir unes idees de com ha de reactivar l'economia i ha de tenir molt clar el que ha de fer, i no pot anar variant tant la seva tàctica, com dient que reduirien l'atur en dos anys a la meitat, i ara l'altre dia les declaracions demanes ja van ser que, òbviament, això és impossible, perquè no està a les seues mans, no?
El president de la Federació d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ebre, Gervasi Aspa, demanava valentia i ambició als representants del govern de Convergència i Unió al territori.
Per tant, nosaltres l'únic que volem l'any 2012 és demanar, demanem valentia i ambició als nostres representants de govern a les Terres de l'Ebre per sortir de la crisi, propostes, demanem propostes per generar feina, feines, valentia i resolució de saber que necessitem anteposar els interessos de les nostres terres a el que són els interessos partidistes, necessitem continuar, diguéssim, d'una altra vegada les inversions necessàries en sanitat, en educació, en empresa, que sí que es va mantenir en altres llocs de Catalunya, i valentia i ambició també per treballar tots plegats pel futur de Catalunya i de les Terres de l'Ebre.
Respecte al primer any de Xavier Pallarès com a delegat, ASPA va criticar la manca de capacitat per liderar les Terres de l'Ebre, tot i que va reconèixer i lloar el seu espírit de treball.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'alcalde d'Ascó, Rafael Vidal, va trencar ahir dimecres el seu silenci després de l'elecció de Villar de Canyes com a emplaçament del magatzem temporal centralitzat de residus radioactius, amb un retret al govern per no haver donat suport a la candidatura del seu municipi a acollir-lo. Vidal considera molt probable que, d'haver comptat amb el suport de l'executiu, la decisió del govern espanyol podria haver estat favorable a Ascó. Rafael Vidal.
Hi ha hagut un recolzament del món econòmic social flagrant, o sigui, patent, evident i sostingut en el temps, no? Fins a l'últim moment. I jo des d'aquí vull aprofitar per agrair a tots, segur que me'n deixo moltíssims, no? Perquè han sigut moltes les persones que ens han ajudat a això, però evidentment el que sí ha quedat palès és que ens ha faltat aquest recolzament polític, i aquest recolzament polític probablement tingui, pues, que assumir responsabilitats, evidentment, també, perquè és una oportunitat perduda pel país, per Ascó, per la Ribera, però també per Catalunya. I en aquest moment de crisi que estem tenint que fer, que aplicar retallades de tot tipus, no? Pues ja no està, jo diria, pues, la situació com per anar deixant passar oportunitats.
Vidal no confia que el recurs que l'AMAC pugui presentar contra l'elecció de Villar de Canyes acabi modificant la decisió del govern espanyol.
L'AMAC encara no l'ha presentat, el recurs està estudiant, com ha dit en la nota informativa de la directiva que es va fer el dia 3, que s'ha donat a estudiar els serveis jurídics aquesta possibilitat. Vull dir, no sé si això es materialitzarà o no. I en qualsevol cas, si se resol, igual se resol molt tardíament, vull dir, aquestes coses tampoc estan al nostre abast, per tant no hi confiem ni ens fonamentem en absolut en aquesta possibilitat. Vull dir, per l'altra banda seria un exercici d'irresponsabilitat quedar-nos aquí ara lamentant-nos i llepant-nos les ferides i no parlar-nos a treballar o continuar treballant com ja veníem fent abans, no?
Convençut que la decisió de Madrid va ser política, fet que després es va confirmar, es va mostrar molt crític no només en el fons, sinó també en la forma com el govern espanyol va aprovar i anunciar l'emplaçament del magatzem temporal centralitzat a Villar de Canyes.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els matins de TV3 margina els convidats de les Terres de l'Ebre. Ximo Martí, invitat al programa, es va tenir que pagar el viatge. El programa es feia càrrec del transport solament des de Tarragona capital. El passat dimarts informàvem de que el vicepresident de l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre, Ximo Martí, havia estat convidat als matins de TV3 per participar en un cara a cara amb la presidenta d'Ànima Naturalis, Aida Gascón, on es debatia sobre la pregunta de si, com ja es va fer amb els toros, a Catalunya es tindrien que prohibir també els correbous, tenint en compte que aquest any 2012 el govern ha aprovat el nou reglament que reguli i garantitzi el bon tracte dels animals que hi prenen part. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Doncs així és, Tomàs. En una entrevista posterior al debat a la televisió catalana, Martí va explicar a la Plana Ràdio que, tot i que el tracte i l'acollida va ser correcte, la seva sorpresa va ser quan li van dir que no podien fer-se càrrec del cost del viatge des de Santa Bàrbara, municipi ebrenc on viu Martí, fins als estudis de la televisió autonòmica. El programa solament es feia càrrec del transport dels convidats des de Tarragona capital, li van dir. Davant la protesta del convidat, finalment va rebre 20 euros. Per això Martí deia sentir-se marginat per part dels responsables del programa respecte a altres convidats pel fet de ser de les comarques del sud, subratllant que això no sempre ha estat així, ja que en una altra ocasió, en què va ser invitat a participar al programa Banda Ampla de la mateixa cadena, sí que se'ls va pagar un taxi des d'Amposta a Sant Joan d'Espí. Escoltem Martí.
El tracte quan vam de Banda Ampla va ser molt fàcil. Ens vam ficar un taxi des d'Amposta fins a Barcelona i el taxi de tornada, i tot pagat. Esta vegada ens van dir que bueno, no em podien donar res. I com, entres hem de vindre de les Terres de l'Ebre. Diu, bueno, si vinguessis des de Tarragona sí que et ficaríem un taxi. I, claro, i dic, m'he sentit jo pues, una mica marginat. No?
Si vinguessis des de Tarragona, sí. Si vens des
sí,
de...
Sí, si ets de Tarragona et fiquen un taxi, vas i tornes i no passaràs. Ara, si ets de les Terres de l'Ebre, pues, com som el cul del món, per dir alguna cosa, no? Pues, nosaltres no ens donem res. Al final m'han donat 20 euros de gasolina. M'han dit que no em podien donar res per autopista perquè com podia anar per la Nacional, pues no em podien donar res d'autopista.
En serio això, Joaquín?
Sí, sí, en serio, en serio. 20 euros. Passa que l'agrupació de penya se va fer càrrec de tots els altres gastos, però bueno, la veritat és que em vaig quedar una mica així parat, no?
Ximo també es va queixar a producció per la discriminació que hi haguera pogut haver a l'hora d'il·lustrar amb imatges el debat, ja que, per lo que sembla, la seua oponent havia enviat una gravació amb els moments més compromesos que hi pot haver al decurs del bou capllaçat. Afortunadament, el vídeo no es va poder editar i no va sortir, però Martí es queixava de que a ell ningú li va dir que podia portar un vídeo.
I abans de començar el programa va succeir una cosa que em vaig quedar una mica parat, perquè la presentadora i Aida se coneixien, i es veu que des de les protectores, des d'Actimia esta i des del Pacma, havien fet un vídeo, que clar, el vídeo se li poden... Si hi ha un bou capllaçat se li pot buscar moltes imatges, no? Des de, potser, algun moment que rellissa i cau, com podem caure nosaltres, pues, si es grava només allò, no es veu tot el més, no es veuen tots els 14 o 15 minuts que el bou ha anat corrents pel poble i la gent ha anat corrents en ell fent festa. I bueno, ells segur que havien enviat un vídeo i la presentadora li havia dit que sí, que l'havia rebut i que en principi el ficarien. Sort que des de producció jo em vaig queixar, evidentment, perquè vaig dir, si ells fan un vídeo, nosaltres també haguéssim pogut fer un vídeo. Haguéssim pogut avisar de la condició esta de poder enviar un vídeo, inclús poder enviar alguna imatge des d'aquí, des de les Terres de l'Ebre, ensenyant la festa. No només el bou corrents, sinó tot el de més, no? La gent esmorzant després, la gent berenant a les carretes, sopant, fent tertúlia, gent de totes les edats. Jo crec que si haguéssim pogut sabut això, l'agrupació també hagués pogut fer un vídeo.
Finalment, el vicepresident de l'agrupació volia mostrar l'agraïment personal i el de l'Associació de Penyes i Comissions pel suport rebut des de les xarxes socials Facebook i Twitter del programa Al de Curs del Cara a Cara, on es van enviar una gran quantitat de missatges de suport a la festa.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa avui que les visites turístiques a les Muscleres creixen un 20%. Unes 3.900 persones han degustat musclos i ostres a les plataformes fixes de la Badia dels Alfacs i el Fangar. Lluïsa Bertomeu.
La crisi econòmica no ha fet davallar durant el 2011 les visites turístiques a les Muscleres del Delta de l'Ebre, un projecte turístic que ha subfuncionat des de fa un parell d'anys i que combina la promoció de producte amb la de territori. Segons les dades facilitades per la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre, FEPROMODEL, un total de 3.900 persones han degustat musclos i ostres a la Badia dels Alfacs i el Fangar, un 20% més que l'any passat. Després d'aquest temps funcionant com a prova pilot, la Direcció General de Pesca publicarà ara un decret que pugui regular el sector. Entre els requisits necessaris per obtenir el permís hi ha la necessitat que la musclera estigui en activitat i que només es facin degustacions de producte. Gerardo Bonet és el gerent de FEPROMODEL.
Ja van hi haure dos anys que han fet dos anys de prova pilot, l'any 2010 i ara el 2011, vam fer prova pilot una musclera aquí al Fangar i una musclera als Alfacs. Ha sigut molt, molt positiu i ara estem pendents d'un decret de la Generalitat, del Departament de Pesca, perquè surti un decret perquè si hi ha altres empreses que es vulguin sumar a aquest tipus aquestes iniciatives turístiques, sapient que hi ha dues empreses que ja ho han fet, que han fet una prova pilot, que han tingut, pues, han vist els avantatges i els desavantatges de fer aquesta sèrie de coses, i a més és un resultat molt bon. Nosaltres, pues, fins a l'octubre, unes 4.000 persones van passar entre els alfacs i el fangar. Els alfacs bastant de més, no? Llavors, a més de la quantitat, que no és més important que la quantitat, sinó és la qualitat turística, no? Perquè era gent d'un nivell mig-alt, i bueno, creiem que té moltes possibilitats, i a més no és només els diners que es deixen a les muscleres, sinó és els diners que es deixen al territori.
L'increment de visites ha estat més a l'Alfangar, on la musclera oberta al turisme ha passat de 300 a 600 visitants. Als alfacs ha arribat als 3.300 turistes, un 10% més. En aquest cas, però, s'han consolidat les visites de turistes russos, que han estat de 800 persones.
Serveis informatius de Mute.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les de Mute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les de Mute.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens informa avui que fins al 15 de gener, a les dependències de l'Església Nova, Oficina de Turisme de la Ràpita, es pot visitar una exposició de pintura solidària en la que es poden comprar les obres a benefici de la restauració de l'ermita del Remei d'Alcanar. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui de qüestions solidàries, qüestions artístiques i que una vegada més ens porten a parlar de la problemàtica estructural que patix la nostra ermita del Remei. Una problemàtica molt greu fins al punt que, si no s'actua de manera immediata, es podria arribar a enfonsar l'ermitori. Les primeres esquerdes, en recordarem, van començar a aparèixer l'any 1995 i a partir de l'any 2009, i els efectes es van agreujar i van començar a fer-se més visibles. Construïda al voltant del segle XVI, l'ermita del Remei reposa damunt d'una enorme massa d'argiles expansives que, quan plou molt, el terreny guanya volum i empeny els murs de l'ermita cap amunt. Aquests moviments han provocat l'aparició de nombroses esquerdes, sobretot al creuer de l'església i a la sala d'exvots. Tant és així que el mossèn i la junta de l'ermita van encarregar un estudi i, posteriorment, un projecte tècnic per intentar poder emprendre accions davant aquesta greu problemàtica. L'informe tècnic elaborat per l'arquitecte Josep Lluís Ginovart recomanava una intervenció urgent i s'advertix que si no s'actua ara, l'ermita es podria enfonsar. És per això que des de diferents àmbits s'han iniciat tota una sèrie d'iniciatives encaminades a aconseguir la quantitat econòmica suficient per poder dur a terme, com a mínim, la primera fase de les obres de restauració de l'edifici, que estan pressupostades en uns 400.000 euros. Arran de tota aquesta problemàtica, una de les iniciatives solidàries que s'han organitzat per recollir fons és l'organització d'aquesta exposició, que a més serveix també com a venda de pintures, una exposició que ja es va poder visitar en el marc de la Fira d'Amposta i que estos dies, concretament fins al 15 de gener, està exposada a l'Oficina de Turisme de la Ràpita. A l'edifici de l'Església Nova i en horari habitual d'atenció al públic de dilluns a divendres, als matins de 9 a 2 i els dissabtes de 10 a 1, es poden veure aquests quadres i, si algú desitja comprar, quadres d'artistes i autors com Sebastià Castellà o Manuela Chamorro de Càlig, Tere Arasa de Santa Bàrbara i també diferents artistes establerts a Alcanar com Narcís Galià, Justino Ruiz, Núria Prades, Agustí Redon, Antoni Subirats, Llagostera, Maria Sancho, Mamen Gil o Toni Fibla.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'alcalde d'Amposta i president del Consorci de Salut i Social, Manel Ferrer, va lliurar dimarts al Banc dels Aliments l'ajuda que els associats aporten cada any a una entitat sense ànim de lucre. Antoni Sansalvador, president de la Fundació del Banc d'Aliments, va visitar la seu del Consorci i va mantenir un intercanvi d'opinions amb el president i director general del Consorci a propòsit de la feina que fa el banc. Manel Ferrer, coneixedor de la col·laboració que indústries agroalimentàries d'Amposta fan amb el Banc d'Aliments, es va interessar per si la retallada del 70% del programa europeu PEAT afectarà les perspectives econòmiques de la Fundació. Antoni Sansalvador va explicar les activitats de lobby que està duent a terme el banc a propòsit d'aquest tema, però també els projectes innovadors que estan treballant per crear riquesa a través de la cooperació, entre els quals diverses iniciatives relacionades amb la transformació d'aliments, com ara els excedents de fruita o de blat. El president de Banc d'Aliments es va mostrar especialment satisfet de la resposta ciutadana que ha tingut el gran recapte d'aliments, que aquest any ha sumat a Catalunya 1.095 tones de productes de primera necessitat. El Consorci, per decisió dels seus associats, destina cada final d'any el 0,7% dels ingressos per quotes a ajudar a una entitat no lucrativa. A aquests diners se suma des de fa 5 anys la quantitat que s'acostumava a invertir en imprimir i franquejar la felicitació de Nadal del Consorci de Salut i Social. L'entitat beneficiària de la donació s'escull cada any a proposta i per votació entre totes les persones que treballen al Consorci.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Unió de Pagesos denuncia que la Generalitat no aprofita els 79,3 milions d'euros aportats pel sector agrari català per al desenvolupament rural. Unió de Pagesos denuncia que el govern de la Generalitat continua sense fer efectiva l'aportació íntegra que li correspon del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, que es cofinança també amb recursos europeus i estatals. Això suposa desaprofitar la part de finançament europeu del Programa de Desenvolupament Rural, 79,3 milions d'euros, que en realitat és l'aportació del sector agrari català. La pagesia deixa de percebre aquests recursos en ajuts directes de la política agrària comuna per dirigir-los al programa de desenvolupament rural. En aquest sentit, el sindicat recorda que el sector agrari català suporta una reducció de la renda agrària del 38% en termes constants entre el 2001 i el 2010.
Serveis informatius de Mute.
El diari El Mundo es fa ressò de les oliveres mil·lenàries del territori del Sénia. El títol és Operación Salvar Olivos Milenarios. En la seva edició nacional d'ahir i a la pàgina 44, el diari El Mundo va publicar un article d'una pàgina titulat Operación Salvar Olivos Milenarios. En l'article s'explica el projecte Oli i Oliveres Milenàries del territori del Sénia, tant per la major concentració del món d'estes oliveres com pel treball conjunt a través de l'Associació de Propietaris, Molins i Administracions per salvar este patrimoni viu i posar-lo en valor gràcies a la producció del seu oli. També explica, entre altres coses, que els productors del territori del Sénia venen com a producte de luxe l'oli dels seus arbres monumentals, que és, en definitiva, lo que són les oliveres mil·lenàries. Cal recordar que l'oli d'aquestes singulars oliveres es ven a 15 euros la botella de mig litre.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La Diputació de Tarragona convoca un any més les beques Manuel Montoliu, Antonio Agustí i Lluís Maria Saumells amb l'objectiu de fomentar la recerca cultural, literària i històrica de la demarcació. La 31a beca Manuel Montoliu reconeix un treball inèdit d'investigació filològica, de crítica literària o de literatura catalana. La 14a beca Antonio Agustí premia un treball inèdit d'investigació històrica referent a les comarques de Tarragona i la 6a beca Lluís Maria Saumells reconeix un treball inèdit d'investigació sobre un artista l'obra del qual formi part del patrimoni de la Diputació de Tarragona. En aquest cas, tenen preferència les investigacions sobre Santiago Costa, Josep Sancho, Julio Moisés, Inocenci Soriano, Joan Laossa, Josep Bordeus, Ricard Estivill, Antonio Torres i Lluís Moret. Cadascuna d'aquestes beques està premiada amb 6.000 euros i poden optar totes aquelles persones físiques o grups d'investigadors que estiguin interessats. El termini de presentar la documentació a la Diputació de Tarragona finalitza el proper 13 de febrer. Enguany, les beques Manuel Montoliu, Antoni Agustí i Josep Maria Saumells es convoquen en el marc del projecte cultural Ramon Berenguer IV, una iniciativa que també inclou una gran biblioteca virtual d'accés lliure sobre les comarques de Tarragona, on s'hi publicaran els 550 títols editats per la Diputació des de mitjan del segle XX, les produccions editorials d'instituts d'estudis locals i comarcals que s'hi adhereixen i publicacions d'ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals.
Aquesta temporada a Catalunya escoltaràs més que la nostra música, més que els nostres músics. A Catalunya menjarem com a casa, ens esglaiarem amb bandolers de llegenda, serem transgressors amb la música, ens posarem a casa dels músics o et descobrirem primer que ningú les novetats discogràfiques del mercat. Catalunya, un referent a la nostra programació, presentat i produït per Josep Roig. Catalunya és un programa que s'emet des de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre i que pots escoltar els dilluns a les 8 de la tarda.
L'informatiu de Mute, Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre. L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Pronòstic ens porta a parlar d'un temps bastant semblant, però amb un factor afegit en les últimes hores. Ha augmentat l'estancament, la humitat i, per tant, les boires són i han estat molt més intenses i extenses. Les del prelitoral aquest migdia s'hauran desfet, però atenció, les de l'interior, ponent, persistents, intenses i, en molts casos, gebradores. Aquestes boires probablement impliquin el altre cop, com ahir, màximes molt baixes, de 0 a 2 positius a tot estirar. I fora d'aquest regne dominat pel temps gris i molt fred, l'altra cara de la moneda de l'anticicló, el sol del Pirineu i molts punts de la costa, però la costa amb alguns intervals de núvols que els pròxims dies es podrien mantenir. Poques novetats els pròxims dies en aquest escenari anticiclònic, tot i que a partir de diumenge potser sí que baixin les temperatures cap a la costa i en especial al Pirineu i sobretot l'alta muntanya. Possibilitats que arribin pluges al País Valencià dilluns, dimarts, fruit de l'acostament d'una pertorbació que no està clar si arribaria a l'àrea nostra, a l'àrea catalana.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem demà a la mateixa hora i a la mateixa sintonia. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.